Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
És dilluns, dia 10 de febrer. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de les dades de recollida de roba de segona mà, que ha augmentat un 9% a Sant Andreu de la Barca. De fet, la ciutadania de Sant Andreu de la Barca ha dipositat als contenidors de Nonges més de 71 tones de roba en desús. Són dades de roba amiga de la Fundació Sol i Dansa referents a la ciutat. En parlarem avui d'aquesta informació. I avui parlarem amb Fernando Yécora, va ser el regidor de Ciutadans a la legislatura 2019-2023. Va ser el cap de campanya de les eleccions municipals de Ciutadans de l'any 2019 i que va obtindre els seus millors resultats amb 3 regidors al consistori de Sant Andreu de la Barca. Ara ha publicat un llibre, Dirigir una campanya municipal Sant Andreu de la Barca, que presentarà aquest dimarts 11 de febrer a les 7 de la tarda del Centre de Recursos Associatius. Hores abans d'aquesta presentació, Fernando Yécora respon a les preguntes de Ràdio Sant Andreu. I acabarem parlant de l'Espai Jove, i és que els joves de Sant Andreu de la Barca, els joves i les joves, poden dir la seva en els diferents projectes que es podrien realitzar properament a Sant Andreu de la Barca referent als joves. És per això que des de l'Espai Joves proposen 3 sessions amb el títol de Parlem, on els joves podran dir la seva sobre la creació de diferents projectes. Parlarem amb Javier Romero, regidor de Joventut, d'aquestes trobades que realitzaran a l'Espai Jove durant els mesos de febrer i de març. Salutacions de Jordi Emilian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. La primera informació que destaquem avui a l'InfoSap és referent a la recollida de roba de segona mà. Ha augmentat un 9% a Sant Andreu de la Barca en el darrer any. En té més detalls el nostre company Pere Juventí Balcells.
Sant Andreu de la Barca reafirma un cop més el seu compromís social i ambiental amb roba amiga de la Fundació Sol i Dansa. La ciutat continua treballant per combatre l'emergència climàtica i la vulnerabilitat social fent ús dels 17 contenidors de roba usada que hi ha al municipi. Sant Andreu de la Barca ha demostrat novament el seu compromís ambiental i ho fa augmentant un 9% la recollida de roba de segona mà al darrer any. La ciutadania ha dipositat als tradicionals contenidors taronges més de 71 tones de roba en desús. A partir d'aquesta donació, Sol i Dansa calcula que s'eviten més de 586 tones de CO2 a l'atmosfera alhora que fan que la roba no es converteixi en un rebuig i fomenti d'aquesta manera l'economia circular amb valor social. Així doncs, el gest de dipositar roba als contenidors de roba amiga ha permès assolir fites ambientals que converteixen Sant Andreu de la Barca en un dels territoris referents en recollida de tèxtil, recollint 2,65 quilos per habitant i any, una bona dada que queda per sobre de la mitjana catalana que es troba en els 2,35 quilos per any i habitant. A més de fomentar l'economia circular i protegir el medi ambient i la salut de les persones, l'aposta que fa Roba Amiga també té a veure amb el fet que les persones que es troben en situació de vulnerabilitat social puguin trobar itineraris per trobar feina. Amb tot, la ciutat també sensibilitza la població sobre el que suposa la indústria textil, la segona més contaminant del món, amb 5 campanyes d'educació ambiental, on Sant Andreu de la Barca ha recollit 455 quilos de roba i calçat a una escola de la ciutat. També s'han fet diverses activitats i tallers a les escoles per mostrar als més petits la importància de detectar bé els residus textils. Aquests resultats animen a tothom a continuar treballant en aquest model que suposa, diuen, una gran oportunitat laboral a través de la gestió integral de residus. Sol i Dansa és una entitat social sense ànim de lucre que va néixer el 1997 a Sant Joan d'Espí amb l'objectiu de promoure la inserció sociolaboral i les accions formatives de col·lectius en risc de vulnerabilitat social a través d'activitats vinculades a la gestió de residus i l'economia circular. L'any 2024, Fundació Sol i Dansa ha sigut guardonada amb la Creu de Sant Jordi, que atorga la Generalitat de Catalunya.
Dades sobre la recollida de roba de segona mà a Sant Andreu de la Barca. Com dèiem, ha augmentat un 9% la recollida de roba de segona mà en el darrer any. La ciutadania de Sant Andreu de la Barca ha dipositat als contenidors taronges provinents de Sol i Dansa més de 71 tones de roba en desús. A partir d'aquesta donació, Solidansa calcula que s'eviten més de 586 tones de CO2, alhora que fan que la roba no es converteixi en rebuig i formin d'aquesta manera l'economia circular amb valor social, com comentava el nostre company Pere Joventí Balcells en aquest reportatge. I continuem amb més informacions avui a l'InfoSap i a continuació parlem de política i recordarem la campanya de l'any 2019, la campanya de les eleccions municipals. Un llibre recull com en aquest cas Ciutadans van fer la campanya del 2019, una campanya que va suposar 3 regidors a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Tot seguit parlem amb l'autor del llibre, l'exregidor de Ciutadans, Fernando Yécora.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
L'exregidor de Ciutadans a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Fernando Yécora, ha publicat el llibre Dirigir una campanya municipal Sant Andreu de la Barca. El llibre se centra sobretot a la campanya municipal de les eleccions de l'any 2019, on Ciutadans, recordem, van obtindre 3 regidors i van continuar a l'equip de govern amb el Partit dels Socialistes de Catalunya. El llibre es presentarà aquest dimarts a les 7 de la tarda al Centre de Recursos Associatius de Sant Andreu de la Barca, l'antic Ajuntament, i volem conversar amb Fernando Yécora sobre aquest llibre. Fernando Yécora, molt bon dia.
Molt bon dia, Jordi, i gràcies per la invitació.
Bé, Fernando Yécora, com dèiem, va ser regidor a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca des del 2019 fins al 2023. És llicenciat en Ciències Polítiques i ara presenta aquest llibre, Dirigir una campanya municipal Sant Andreu de la Barca. La primera pregunta, doncs, és per què la publicació d'aquest llibre ara?
Sí, doncs mira, Jordi, hi ha diversos motius. Bueno, el primer motiu era, bueno, perquè volia explicar la meva experiència dirigint una campanya municipal. El segon motiu era, doncs, perquè la literatura de campanyes electorals sempre ha de ser present en temes de campanyes a nivell estatal o a nivell autonòmic, i hi havia poques de campanyes municipals, i bueno, doncs, era un punt més, no, per fer un llibre que serveix per fer campanyes municipals a tots els candidats que es presenten a unes eleccions. I el tercer motiu, doncs, era perquè crec que verdaderament van aconseguir un bon resultat, no? Perquè si no, no tindria sentit escriure aquest llibre. I l'últim motiu era, doncs, perquè més gent que s'ha dedicat a la política municipal, doncs, també expliqui les seves experiències, no? Que estic segur que molta gent que ha estat a la política municipal molts anys, doncs té moltes coses per contar i que estaria molt bé que tots s'animessin, doncs, a parlar de més política municipal.
De fet, es centra, com dèiem, a la campanya del 2019. Ciutadans obtenia llavors 3 regidors. Vostè entrava com a regidor a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Què en destacaria d'aquella campanya i què creu que és el que va portar a aconseguir aquests bons resultats?
Sí, exacte. Jo vaig entrar com a regidor perquè anava de número 3 i, bueno, sí, simplement, doncs, per aconseguir aquests resultats, doncs, s'han de fer diverses coses, no? Primer s'ha de fer un anàlisi, no? Amb tots els anàlisis que hi ha al llibre, doncs, anàlisi electoral, anàlisi de la situació política, ja sigui a nivell nacional i local, anàlisi també d'una enquesta de l'ESOP que es va fer també el 2016 o 2017, I també, doncs, un anàlisi, un estudi qualitatiu que es va fer amb gent, bueno, amb gent diversa del municipi, que ens va servir, doncs, per elaborar la nostra estratègia i un missatge adient, no, per a aquestes persones que es sentissin identificats amb el nostre discurs i aleshores, doncs, poder obtindre el seu vot, no? Al final jo crec que tota l'estratègia va ser bona, va ser l'adequada, i per això vam pujar de 2 a 3 regidors, que, bueno, potser algú diu, bueno, només és un regidor més, però al llibre, per exemple, faig una comparació amb els altres municipis del Baix Llobregat, on Ciutadans es presentava, i, bueno, lo normal al Baix Llobregat era que Ciutadans perdés vots, o sigui, perdés en percentatge de vots, i en canvi a Sant Andreu de la Barca vam pujar i vam aconseguir un regidor més.
De fet, amb vostè en el llibre parla de 3 claus: anàlisis, estratègia i també accions.
Sí, això és el que et deia, Jordi, perquè per fer una campanya municipal s'han de seguir aquestes tres bases. Un és primer un anàlisi, ja li dic, anàlisi electoral, anàlisi d'enquestes, si tenim, anàlisi de la situació política, i amb aquests anàlisis doncs, hem de veure, per exemple, d'on rebien vots, d'on podem obtindre vots, o, per exemple, anàlisi d'enquesta de l'ISOP, vaig fer bueno, una comparació, no? Vaig fer com eren els votants de Ciutadans a les municipals de 2015 i arrel d'aquestes característiques vaig fer un prototip, diguem-ne, de perfil adient que podria votar Ciutadans i aleshores doncs, ens van sortir diversos perfils, no? Que bueno, hi havia diverses variables, no? Per exemple, aquest perfil doncs, em vaig centrar que fos de centre-esquerra, de centre o de centre-dreta, també que parlés castellà o tingui o també parli a català en dues llengües, també que es consideri tant espanyol com català, no? I amb aquest anàlisi d'enquesta doncs, vam veure quines eren les seves preocupacions principals i com podien fer que aquest votant doncs, es senti identificat amb el discurs que farien, no? Que amb això és l'estratègia que van fer, que doncs, simplement per aconseguir més vots, ja que a nivell nacional doncs, Ciutadans en aquell moment estava bastant bé, la tendència era l'alça, doncs l'estratègia d'on podien captar votants bàsicament eren de dos grups, no? Un grup que estava que les municipals s'abstenia, d'acord? Que bueno, que no votava les municipals i un altre grup que era bastant procliu a votar el PSC en municipals. Aleshores es van centrar l'estratègia i el missatge en aquests dos grups per intentar, bueno, per intentar captar els seus vots. I bueno, doncs una mica sí que ho vam aconseguir al final.
A l'inici del llibre parla sobre una qüestió que em sembla que és interessant a l'hora de fer un debat, si vivim una campanya electoral permanent o no, i sobretot centrat en l'àmbit municipal de si la campanya és permanent o no. Sí que estem acostumats, potser, a campanyes o quan seguim la política àmbit nacional, que sí que potser sí que som més conscients de que hi ha aquesta campanya potser permanent, però a nivell municipal existeix o no aquesta campanya permanent? Aquesta
sí,
campanya electoral
veritat,
permanent?
Sí, com explico en el llibre, que campanya permanent, clar, una campanya permanent a nivell estatal o autonòmic, diguem-ne que és més fàcil fer-ho perquè estan els mitjans de comunicació, no? Cada dia rebem notícies, ja sigui a nivell estatal o a nivell autonòmic, dels partits polítics, i això és una campanya permanent, no? Sí que és veritat que, clar, una campanya permanent en terme municipal és més complicat perquè, clar, el missatge no sol arribar amb tanta facilitat a la gent, no? Perquè no està als mitjans de comunicació, a no ser que sigui excepte a ciutats com Madrid o Barcelona, que sí que hi ha algunes notícies, però, per exemple, a Sant Andreu de Barca doncs, no sol parlar, no?, als mitjans de comunicació. Aleshores, diguem-ne, aquesta campanya permanent doncs, s'hauria de fer d'una altra manera, no? I bueno, en aquesta estratègia que vaig dissenyar per la campanya municipal de 2019, que no és una campanya permanent, simplement diguem-ne que la campanya municipal pel 2019, diguem-ne que oficialment la vam començar al setembre del 18 i la vam acabar al maig del 19, però una campanya permanent municipal doncs seria, per exemple, doncs, repartir flyers pels habitatges de Sant Andreu de la Barca, no? fer campanya a través de les xarxes socials, fer diverses carpes, contacte amb associacions, amb veïns, etc. No? Sí que no es fa de la mateixa manera una campanya permanent a nivell municipal que a nivell autonòmic o estatal.
Recordem que a les eleccions del 2019 la candidata doncs, era Sarai Cantero, que repetia com a candidata de Ciutadans. Veníeu de dos regidors a tres, finalment, en aquestes eleccions, i es va renovar aquell pacte amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, aquest pacte entre Ciutadans i també el PSC. Com va viure Ciutadans aquella renovació d'aquell pacte i la visibilitat de Ciutadans dins d'un pacte amb un partit on tenia molta representació, com era el PSC?
Sí, doncs nosaltres vam veure com a positiu el pacte. O sigui, al final, el 2019, tant el Partit Socialista com nosaltres vam pujar un regidor i ho vam veure com alguna cosa positiva. A més, en estar en el govern també ens donava més visibilitat, no?, a les nostres accions, perquè sí que és veritat que si estàs a l'oposició doncs tens més visibilitat i, bueno, en estar en el govern doncs teníem aquest plus, no?, de visibilitat. Sí que teníem un petit temor, no?, un petit dubte, que, clar, en coalicions normalment sempre el peix gran s'acaba menjant el peix petit, no? I sí que teníem aquest dubte i ens havíem de diferenciar una mica del Partit Socialista, no?, perquè no ens acabés engullint, però, bueno, al final això no va passar, sobretot més que res perquè a nivell nacional, bueno, ja després de la moció de censura de Pedro Sánchez, doncs Ciutadans i Albert Rivera va fer una estratègia doncs que ens va col·locar en el bloc de la dreta i, bueno, això sí que ens va permetre diferenciar-nos del Partit Socialista. I, bueno, vam renovar el canvi perquè nosaltres vam veure que el pacte va ser positiu i així ho van refrendar els ciutadans a les urnes.
Les reflexions són de la campanya del 2019. Tindrem una segona part amb les reflexions de la campanya del 2023?
Bueno, la campanya del 2023 sí que no la vaig dirigir jo. Bueno, sí que he fet diversos anàlisis sobre la campanya del 2023. Bueno, bàsicament he fet l'anàlisi electoral, però en principi de 2023 no hi haurà llibre.
Per tant, vostè no va dirigir la campanya del 2023, que recordem va haver canvi de candidat, en aquest cas amb Xavi Pla, i Ciutadans es va quedar sense representació al consistori. Vostè no va dirigir aquella campanya, va dirigir la del 2019.
Sí, exacte, jo vaig dirigir la del 2019, com explico en el llibre, la 2023 no la vaig dirigir jo, però sí que vaig donar suport, òbviament, al candidat Xavi Blanc, totes les accions que vam fer, però dirigir, diguem-ne que la 2023 no la vaig dirigir jo.
Precisament, Xavi Pla és qui l'acompanyarà en la presentació d'aquest llibre, Dirigir una campanya municipal, Sant Andreu de la Barca, llibre escrit per Fernando Yécora, qui va ser regidor de Ciutadans a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, va ser el director de la campanya de les eleccions municipals del 2019, i serà Xavi Pla qui l'acompanyarà aquest dimarts a les 7 de la tarda en el CRAN, el Centre de Recursos Associatius.
Sí, exacte. Bueno, li vaig dir a Xavi Pla, quan li vaig dir que vaig escriure un llibre, ostres, li va agradar molt la idea, i quan li vaig dir de fer la presentació, i sí, la veritat que li va encantar, i òbviament doncs estarà a la presentació i també, i bueno, també contarem doncs algunes anècdotes, no?, i contarem una mica més a fons tot el que està escrit al llibre.
Una última pregunta abans de finalitzar aquesta entrevista. Com està veient l'actualitat política local?
Bueno, a veure, és una... Ara, diguem que la política municipal, bueno, arrel del canvi de govern, bueno, i altres partits polítics que abans no hi eren i ara estan, bueno, sí que la veig una mica, l'autoritat política municipal, una mica amb crispació, no?, que hi ha alguns plens que hi ha molta crispació, no?, entre govern i oposició. Però bueno, al final és normal, no?, el joc polític. Al final l'oposició està per fiscalitzar les accions del govern i, bueno, ja el govern doncs fa les accions que considera adients. Però sí que és veritat que alguns plets que veig com a públic ja sí que els veig una mica amb una mica d'expressió.
Doncs, Fernando Yécora, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé la presentació del seu llibre a una campanya municipal, El Caso Sant Andreu de la Barca, aquest dimarts, 7 de la tarda, en el Centre de Recursos Associatius, i, evidentment, en continuarem parlant. Gràcies.
Doncs moltes gràcies, Jordi, allà estarem.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
Des de l'Espai Jove es proposen trobades amb els joves de Sant Andreu de la Barca durant els mesos de febrer i de març. Volem parlar en què consisteixen aquestes trobades i ens acompanya avui Javier Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
Molt bon dia, Jordi.
Bé, des del febrer, 18 de febrer, fins al mes de març, diverses trobades amb els i les joves de Sant Andreu de la Barca. Amb quin objectiu?
Doncs mira, hem engegat aquesta sèrie de jornades que hem anomenat Jornades Parlem, perquè, doncs, com no pot ser de cap altra manera per aquest equip de govern, la participació ciutadana és un element cabdal i les nostres joves també són un col·lectiu prioritari per nosaltres. I amb aquestes jornades el que volem és sentir la veu dels nostres i les nostres joves. El que hem preparat són diferents sessions on les joves de la nostra ciutat, doncs, puguin fer-nos arribar les seves inquietuds, les seves propostes de millora per la ciutat, tant a nivell general, en serveis que oferim des de l'Ajuntament, com en activitats en concret que puguin trobar a faltar, per poder-les treballar col·lectivament amb ells, fer-los partícips també d'aquesta elaboració i després, doncs, fer un retorn conjunt també. El que volem fer és animar a totes les joves que se sentin interpel·lades a venir a l'Espai Jove i poder treballar les propostes que neixin del seu interès.
Per tant, aquestes propostes van molt més enllà d'unes activitats concretes a l'Espai Jove, no? O d'uns tallers a l'Espai Jove.
Efectivament, nosaltres ja hem estat treballant el calendari d'activitats i tallers de l'Espai Jove per aquest any, però tot i així el que volem és continuar oferint la possibilitat de que les nostres joves tinguin aquesta veu i sumin a aquest calendari, no? Amb propostes concretes que interessin a les nostres joves.
Cal que aquests joves o les joves que vulguin participar facin una inscripció prèvia o simplement en els dies que estan marcats en el calendari, que ara en parlarem, vagin aquell dia?
Efectivament, és una trobada oberta i lliure a tothom que s'hi vulgui apropar. No cal inscripció, el que volem és que vinguin en grup, si volen, i llançar les propostes que puguin ja tenir en ment, no? Que trobin com a mancança a la ciutat.
Des del consistori, l'equip de govern ha realitzat en els darrers mesos diverses formes, no?, de participació ciutadana. Aquesta seria una més, no?
Sí, darrerament, concretament amb les joves, hem dut a terme tot un procés per elaborar el pla d'usos del futur Ateneu Jove, on les hem inclòs i han pogut donar, doncs, la seva opinió i fer les seves propostes de com ha de ser aquest equipament. Evidentment, amb totes les enquestes de valoració de les diferents activitats també les tenim en compte i revisem totes les aportacions que fan el col·lectiu jove quan marquen la franja d'edat, no? I aquest, doncs, és un espai més com per complementar, com comentava, doncs, el programa d'activitats que des del Departament de Joventut i concretament des de l'Espai Jove, doncs, duem a terme.
Per tant, aquests serien projectes més immediats, no?
Bueno, estem obertes a sentir tot el que ens vulguin dir, des de projectes més a llarg termini de projecció de la ciutat, com activitats concretes que puguem oferir doncs, dins d'aquest mateix any, que ja sigui en format d'activitat oberta o taller o formació, que els hi puguin interessar i que puguem començar a treballar.
Per tant, una primera jornada serà el dimarts 18 de febrer, de 6 a 8 de la tarda a l'Espai Jove. en aquell dia seria com la pluja d'idees, perquè ens entenguem.
Exacte, volem fer un espai de pluja d'idees, de brainstorming, on les joves expliquin les seves propostes, que també es retroalimentin entre elles, no?, per crear propostes més consolidades i buscar ja els objectius a començar a treballar. Aquesta seria la primera sessió.
Primera sessió, recordem, 18 de febrer, a les 6 de la tarda fins a les 8 a l'Espai Jove, i l'heu titulat El teu espai, la teva veu.
Sí, perquè el que volem és complementar l'Espai Jove amb les inquietuds o les necessitats que ens facin arribar.
La segona part serà el dimarts 28 de febrer, a la mateixa hora, a les 6 de la tarda, i al mateix lloc, a l'Espai Jove. Aquí és Fem-ho Possible. Aquí suposo que és aquelles idees inicials de treballar-les i de mirar la seva viabilitat, no?
Efectivament, perquè el que també tenim molt detectat és que les propostes que es duen a terme a la ciutat, i especialment aquelles adreçades pel públic jove, són més efectives i tenen més èxit quan fem participar la ciutadania de la pròpia elaboració i execució d'aquests projectes, no? Llavors, en aquesta jornada del 25 de febrer, el que busquem és poder amb les especialistes de joventut, amb les treballadores de l'Espai Jove, poder assistir a aquestes joves a que coorganitzin o cocreïn amb nosaltres aquestes activitats.
Finalment tenim una última sessió, la tercera, serà el dimarts 4 de març. Aquí canvia l'hora i també no la ubicació, l'hora serà a les 5 de la tarda, serà a l'Espai Jove, i serà aquesta trobada, amb aquestes propostes que es podran explicar i comentar directament tant amb l'alcalde Marc Girbet com també amb vostè com a regidor de joventut.
Així és, el proper dimarts 4 de març a les 5, el que busquem és que aquests projectes que han creat les joves les han aterrat, no?, en projectes concrets, ens facin un traspàs a mi i a l'alcalde mateix, perquè nosaltres som un govern que volem escoltar-los de manera directa, cara a cara, i poder explicar com podrem dur a terme aquestes propostes, si són viables, si no ho són, donar explicacions, però sempre treballem des de la proactivitat de poder-les dur a terme.
Per tant, els joves majors de 14 anys...
Efectivament, sí, bueno, el públic usuari de l'Espai Jove.
Doncs poden participar d'aquestes trobades amb el títol de Parlem. La primera d'elles el 18 de febrer, que servirà per començar a donar aquestes idees, aquesta pluja d'idees d'aquests projectes, que no cal que siguin a llarg termini, poden ser a curt termini, en definitiva projectes que vulguin desenvolupar els joves, no? Més enllà, com dèiem abans, de les activitats que ja se solen programar a l'Espai Jove.
Exacte, perquè és que el que volem, o sigui, el nostre objectiu és dins del Departament de Joventut, un d'ells és escoltar-les i fer allò que a elles els interessi fer. Nosaltres només volem dotar d'espais i de contingut aquests espais que siguin d'interès per les joves perquè continuïn creixent, formant-se, educant-se des del lleure, des de la participació i poder esdevenir o que l'Espai Jove pugui esdevenir un punt de referència per les nostres joves de la ciutat.
Per tant, es demana aquesta implicació dels joves, no?
Clar, és que és fonamental. Les animem de tot cor a que vinguin, puguin creure que la seva idea és més simple o més complexa, que vinguin, que les treballem en conjunt, que de veritat nosaltres només volem fer aquests projectes realitat.
Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, seguirem atentament aquestes trobades del Parlem a l'Espai Jove, la primera 18 de febrer, la segona serà el dimarts 28 de febrer, on ja es debatran de forma més àmplia dels diferents projectes, i finalment el dimarts 4 de març amb aquesta presentació a l'Espai Jove davant de l'alcalde i també davant del regidor de Joventut. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i esperem que hi hagi molta participació d'aquestes trobades.
Esperem que sí, sempre és un plaer.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
Nosaltres posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com, a través de les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.